Ràdio Seu se suma a la celebració del Dia Mundial de la Ràdio promoguda pel Col·legi de Periodistes de Lleida. Feliç Dia de la Ràdio 2025.
Ràdio Seu s'afegeix a la programació especial i a la commemoració del Dia Mundial de la Ràdio, una programació especial conjuntament amb diverses ràdios municipals dedicada enguany al canvi climàtic i des de Ràdio Seu, doncs, evidentment, volem parlar d'una de les qüestions que interessa més a nivell de Catalunya sobre el canvi climàtic, que és com pot afectar aquí al Pirineu. I per això, avui hem convidat un expert que segueix la qüestió des de fa temps, com és Albert de Gràcies, director del portal Meteo Pirineus, que actualment també té establim propi a la Seu, és geòleg i des de fa temps doncs segueix la meteorologia del Pirineu. Albert de Gràcia, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut aquí als estudis de Ràdio Seu en aquest Dia Mundial de la Ràdio. I el que dèiem, ara volem parlar una bona estona sobre el canvi climàtic centrat en el Pirineu. Fa temps, com diem, que fas observació de la meteorologia ja fa uns quants anys i específicament aquí al Pirineu. Primer de tot, quines primeres conclusions treus d'aquests seguiment que has fet durant aquests anys a nivell global, però específicament a nivell d'aquí el Pirineu?
Doncs, bàsicament, el que sóc dir, l'augment de temperatura és el fet més rellevant, el que tothom percep més fàcilment i, bueno, és innegable de que tenim una pujada de temperatura. Any rere any es van batent rècords de calor, les temperatures cada vegada són més extremes en el sentit, sobretot per altes temperatures. També hem tingut algun rècord de temperatura freda, però, bueno, sí que hi ha un canvi en la dinàmica climàtica dels darrers anys, però s'està veient aquesta variabilitat més en el clima i, sobretot, doncs, aquest augment significatiu de les temperatures.
Has parlat especialment de les temperatures perquè, de fet, parlem molt de canvi climàtic, però ens comentaves abans de començar aquí una mica de controvèrsia sobre quin terme hem de fer servir per definir el que s'està vivint ara.
Doncs sí, a veure, realment la paraula canvi climàtic en si és potser no gaire la paraula que hem d'utilitzar, perquè canvi climàtic no existeix com a tal, perquè el clima durant tota la història de la Terra ha anat canviant per efectes de gasos, per efecte de corrents oceàniques, incidència solar sobre la Terra, és a dir, hi ha moltes variables que fan canviar. Sí que aquest canvi climàtic que nosaltres estem anomenant últimament, doncs se li ha assignat altres paraules com escalfament global o emergència climàtica, perquè l'augment de temperatura que podem dir fora d'escala temporal que estem tinguent en els darrers 50-100 anys, per dir una escala així aproximada, doncs està causada bàsicament per els gasos que hem emès els humans acabar cremant els combustibles fòssils.
A més d'això, quins altres condicionants hi veus actualment en aquesta situació d'augment de temperatures que explicaves respecte d'altres situacions semblants que, com deies, hi ha hagut anteriorment i que, de fet, doncs, aquí al Pirineu mateix hi ha hagut, si es mira segles enrere, hi ha hagut moltes situacions diferents d'èpoques de molt fred, però també èpoques de molta calor.
Exacte, és a dir, l'únic problema que tenim ara és que nosaltres com a éssers humans ens hem d'adaptar amb aquest canvi ràpid i, bueno, nosaltres i tot l'ecosistema, és a dir, totes les plantes, tots els animals del planeta. Doncs l'adaptació amb un canvi climàtic com podia ser creat de forma natural, com hi ha hagut els durant tota la història, doncs segurament ha estat amb un ritme més lent que ha fet que les plantes, els animals es puguin adaptar d'una manera o una altra més fàcilment. Però si fem un canvi d'aquestes característiques amb una quantitat d'anys tan reduïda, doncs l'adaptació de moltes espècies és impossible. Per aquí estem parlant, doncs, el perill d'extinció de que tindrem d'animals i de plantes que ja estan en un perill molt accentuat, però que, clar, imaginem una planta d'alta muntanya en el Pirineu que té la seva cota a l'alta muntanya, a la zona de 2.500 metres cap a dalt. Si aquesta planta li puges la temperatura de forma molt sobtada, doncs no té un hàbitat per viure. Aleshores, aquesta planta l'hem condemnat a la seva desaparició. I molts arbres, com hem vist els últims anys, que han mort per estrès hídric, per calor, perquè no es troben al seu clima i aleshores no té una adaptació per poder aguantar-la i acaba morint.
Des de Meteo Pirineus ja fa uns quants anys que esteu fent aquest seguiment força intens de la meteorologia. Ho pot veure tothom a través de les xarxes socials, a través del vostre portal web. Quines són els principals canvis que heu observat a curt termini en aquests podríem dir 15-20 anys?
A mi m'agradaria sempre insistir en el fet de que moltes vegades traient de context els elements meteorològics, perquè ara qualsevol cosa que passa en clima, doncs sembla que és canvi climàtic, és emergència climàtica. Si hi ha un període llarg d'anticicló, doncs ho atribuïm ja a això. Si hi ha una tempesta, ho atribuïm a això. Si qualsevol cosa, ho estem atribuint al canvi climàtic. Hem d'entendre també que visquem en un clima mediterrani, la majoria part del Pirineu català, i que aquí la variabilitat sempre ha estat extrema, és a dir, de sequeres històriques en tenim registres documentats dels últims 500 anys, que hi ha hagut sequeres molt, molt intenses, que els pagesos i la gent de muntanya havien patit moltíssim, i que no tot és canvi climàtic. Aleshores, aquest és el gran titular. El que sí que s'ha observat, com he comentat, és l'augment de temperatura. El tema de precipitacions més o menys s'ha mantingut. La quantitat de precipitació dels darrers anys és la mateixa que abans, tot i que sí que ha canviat la manera en com cau aquesta precipitació. Cau més de cop i tenim molts més dies sense precipitacions. Això és un fet que a nivell de vegetació doncs, ho pateix bastant, perquè tenien abans com més disponibilitat d'aigua i ara aquesta disponibilitat d'aigua és més reduïda i el dia que arriba cau més de cop. Aleshores, tampoc és absorbible, diguem, pel terreny i per la planta després.
Sí, perquè amb això que deies, de fet, precisament des dels mateixos mitjans de comunicació, ens hem trobat sovint que hi ha mitjans que hi ha una sequera i diuen és la sequera pel canvi climàtic o una aigua pel canvi climàtic, quan de fet són situacions que s'han produït sempre aquí al Pirineu i l'arc mediterrani.
Exacte, és a dir, per exemple, cada any, des que faig previsions, ja fa 10 anys que faig previsions pel Pirineu, al mes de desembre i gener me l'escolto cada any de no neva perquè el canvi climàtic. Si sabem una miqueta del nostre clima, són els mesos més eixuts de l'any. El desembre i el gener són mesos anticiclònics, amb vents del nord que afavoreixen les nevades al vessant nord del Pirineu, a la zona de la Vall d'Aran, la resta del Pirineu, les comarques del sud, doncs ens quedem bastant més al marge. Algun any hi ha alguna situació excepcional, ho podríem dir així, que fa nevar amb abundància a la resta del Pirineu, però lo habitual és que nevi al vessant sud del Pirineu i al Prepirineu, al febrer i al març, no al desembre i al gener. No estic dient que no nevi mai, però habitualment neva més al febrer i al març. Aleshores, cada vegada que tenim un anticicló d'aquestes característiques i no hi ha neu, doncs ho atribuïm directament al canvi climàtic. El que sí que hem d'atribuir és que abans potser nevava igual i aquella neu es mantenia. Ara tenim una nevada i després, amb l'augment de temperatura que estem tinguent, doncs aquella neu fon molt més ràpid que abans. Aleshores, el paisatge, la disponibilitat de neu, doncs s'ha reduït bastant i sobretot ha pujat de quota, perquè el dia que arriba la precipitació, com arriba amb més aire calent, la quota de la neu està més alta. Uh-huh. Aleshores, bueno, és el peix que es mossega la cua, però el problema principal, insisteixo, és la temperatura.
En definitiva, que hem d'aprendre una mica també tothom a distingir entre el que es pot atribuir realment a aquest canvi que està ben, aquest augment de temperatures que deies, de situacions que s'han donat pràcticament sempre, oi?
Exacte, és a dir, atribuir que ara qualsevol dia que arriba a la tarda una dana ho magnifiquem i li posem el títol de canvi climàtic, doncs, sincerament, no. De danes hem tingut tota la vida al Mediterrani durant el final de l'estiu i a principis de la tardor, encara amb conseqüències catastròfiques moltes vegades. No estic parlant que aquesta de València no li puguem atribuir la seva excepcionalitat a causa d'aquest augment de temperatura, però sempre hi ha hagut danes, sempre hi ha hagut tempestes d'estiu, calamarsades, glaçades tardanes, és a dir, hem tingut pues una variabilitat climàtica que no tot ho hem d'atribuir allà. Aleshores, separem una miqueta les coses de context. No?
De fet, aquí mateix a la Seu, per exemple, tenim un monument que recorda a tots els aiguats que hi ha hagut al llarg de la història. El que ja tenim més a la memòria és el de 1982, però també hi havia hagut 70 anys enrere, 200 anys enrere, etc.
Sí, històricament, crec que en aquest monument es recorden com uns 6 aiguats en els últims 300 anys. És a dir, que habitualment hi ha una recurrència d'uns 50-60 anys d'aquests aiguats i no sempre, bueno, com sabem, abans no teníem aquesta temperatura disparada per causa de l'emergència climàtica i, doncs, hi han hagut sempre. És el nostre clima, és la característica que té el clima mediterrani. Llargs períodes de sequera amb períodes intensos d'inundacions.
El Pirineu es caracteritza perquè tenim una gran massa forestal pràcticament totes les comarques. Com pot afectar aquesta evolució que ja està havent i com cal adaptar-s'hi?
El primer de tot, que és un missatge que es porta donant des de moltíssims estudis, és s'ha de controlar aquesta massa forestal. Tenim una massa forestal enorme, descontrolada, no s'havia vist en la història recent que tinguéssim aquests boscos tan extensos, i això, sincerament, amb aquest context de pujar de temperatures, doncs, és un polvorí. El dia que hi hagi un incendi, doncs, serà bastant imparable, perquè no hi ha discontinuïtat en aquesta massa forestal. S'estan començant a fer coses des de parcs naturals, des de diferents administracions, projectes privats per intentar fer aclarides del bosc, intentar treure massa forestal d'aquests boscos, però hi ha milers d'hectàrees al Pirineu de que la massa forestal es continua i el dia que hi hagi un foc, perquè és qüestió de temps, amb una situació de vent o qualsevol cosa, doncs pot ser catastròfic.
Per tant, creus que la població també hauria de tenir la consciència de que s'ha de fer aquesta aclarida dels boscos, perquè de vegades es fan treballs d'aquests i hi ha gent que s'emporta les mans al cap que estan tallant arbres quan és una cosa que precisament es fa avui per evitar que hi hagi un incendi de grans dimensions.
Exacte, és a dir, a vegades ens ha xocat, no?, el fet de dir, ostres, treure fusta, arrencar arbres, sembla que sigui com un delicte ambiental i estem malbaratant la natura, no? Però d'aquesta manera el que estàs fent és extreure una fusta que el dia que hi hagi un incendi, doncs sigui un combustible menys que hi ha al bosc, i per una altra banda estàs gestionant molt millor l'espai aquell, estàs fent que els arbres que es mantinguin tinguin una qualitat de vida millor, diguem, o sigui, més sans aquells arbres, i també tot l'ecosistema que va vinculat al bosc, no només són els arbres, sinó que tots els animals que hi viuen, fongs, bueno, ja sabem que un bosc és molt més que arbres. I, en definitiva, un bosc ben gestionat és una bona qualitat del territori.
El bosc, com els llocs, també ha crescut perquè s'han abandonat prats de pastures, s'han abandonat explotacions. Quina manera creus que hi podria haver de que es recuperi aquest costum, el que se'n deia el mosaic, que és, de fet, una de les millors maneres per evitar incendis?
Jo crec que aquí hi ha un paper molt important d'economia, de tornar a una economia més sostenible a nivell local del Pirineu i de que sigui rentable el tenir animals, al cuidar aquests camps i, en definitiva, que no sigui algo complicat físicament, sinó físicament i també administrativament, perquè moltes vegades al final treballar al Pirineu doncs és això, no sé, hi ha altres àmbits parlo, però ostres, jo crec que si estigués ben gestionat el tema, que fos fàcil per la gent que hi viu en el territori de mantindre aquest territori, doncs segur que estaria molt més cuidat.
Estem parlant del medi i abans ens has comentat que hi ha força plantes, força vegetació que corre el risc de desaparèixer, de quedar molt malmesa arran d'aquest augment de temperatures. Hi ha algun exemple de plantes conegudes o d'arbres coneguts que puguis esmentar que hi esteu observant aquesta situació?
Com per desaparèixer, no? Perquè la massa forestal és molt gran i aquest arbre que comentaré, el pi roig, és un arbre que pot desplaçar-se en cota, però si ens hem fixat, per exemple, aquí al voltant de la Seu d'Urgell, que és on estem fent l'entrevista, doncs l'any passat van morir moltíssims pins rojos als voltants de la Seu d'Urgell. És a dir, tot el que eren solanes, on encara aguantaven aquests arbres, també s'han vist molt al Berguedà, al Solsonès, bueno, a gran part del Pirineu. Doncs arbres que fins ara allà podien arrelar, podien créixer, podien fer-se madurs i fer un bosc, doncs ara mateix no, ja no poden aguantar aquestes temperatures i aquest estrès hídric que mantingut durant tant de temps, i aleshores directament estan morint i estan colonitzant plantes més mediterrànies aquests espais on fins ara hi tenia boscos de pi roig. És a dir, doncs, un element superinteressant, bueno, interessant, molt evident de que aquí doncs el clima està canviant molt ràpidament.
Per tant, el que veurem en alguns llocs és un canvi de les plantes o arbres que hi ha.
Exacte, podríem dir que tot l'estatge de les plantes doncs anirà pujant de cota. És a dir, el que fins ara m'invento estava a 1.000 metres, doncs aquest anirà a 1.400 i en el seu lloc estarà reemplaçat per el que ja havia per la cota inferior. És a dir, es mediterranitzarà la vegetació una miqueta més en el Pirineu.
També en relació encara amb la vegetació, un dels riscos d'aquest augment de temperatures és l'aparició de plagues que fins fa poc eren impensables al Pirineu. N'hi ha alguna en concret que creu que es pugui produir?
Bueno, jo crec que les dues més així vistoses per la població són l'oruga del pi i l'oruga del boix. Són dos plantes que molt abundants al Pirineu, dos arbres, plantes o arbres molt abundants al Pirineu i que estan sent atacats cada any més per aquests animals. Bàsicament perquè ens trobem amb uns arbres més debilitats, no tenen la suficient força per estar defensant-se d'aquestes plagues i al final doncs, un arbre dèbil el que fa una plaga és poder-lo atacar amb més força. Aleshores, bueno, les plagues són incontrolables ara mateix. És a dir, fins fa uns anys hi havia alguna mena de tractament per intentar reduir-ho, però ara ja amb l'extensió de milers d'hectàrees que estan afectant aquestes plagues als nostres boscos, pues no podem fer gaire cosa.
Abans hem parlat de la neu i, evidentment, dels tres distintius del Pirineu són també les estacions d'esquí. Hi ha força debat ja fa temps sobre cap on s'han d'orientar aquestes estacions des de les dades de què disposes. Quin creus que ha de ser l'enfocament que han de fer les estacions d'esquí, que, de fet, moltes d'elles ja estan començant a definir com a estacions de muntanya?
Doncs sí, bàsicament ens hem d'anar acostumant de que gràcies als canons podem obrir les estacions d'esquí, la majoria d'elles, ni que sigui una part petita de l'estació per poder practicar l'esquí, però ens hem d'habituar que les temporades seran més curtes. Aquesta idea que tenim de començar el pont de desembre i acabar la Setmana Santa, doncs és una idea del passat, des del meu punt de vista. Aleshores, ens hem d'adaptar una miqueta més, que quan arribin aquestes bosses d'aire fred i ens deixin nevades, doncs hauríem de viure més el moment. És a dir, saber, veure la previsió de quan nevarà per poder anar a gaudir de l'esquí en condicions, diguem, de paisatge nevat. Després ja insisteixo que amb els canons, doncs, les estacions d'esquí estan fent filigranes i es pot esquiar bastant. Però, clar, estem partint de la base també de que si cada vegada la temperatura és més alta i on tenim actualment pistes, acaba plovent aigua en comptes de neu i després la temperatura és alta quan no està precipitant i no podem fabricar neu i la neu que hi ha va fonent, doncs cada vegada tenim un problema de que haurem d'anar pujant també més, igual que les plantes. Haurem de pujar les pistes d'esquí a cotes més altes per trobar temperatures més baixes. Bueno, sostenible o no, és un altre tema que no entro, però realment doncs, sí que hem de canviar una miqueta doncs, aquesta percepció d'esquí durant 5 mesos al Pirineu.
Que de fet les estacions ja fa temps que hi estan treballant en això de fer mitjans més òptims, més aprofitament de l'energia i que el que deies tu, estan fent autèntiques virgueries d'aprofitar al màxim la neu, oi?
Exacte, i solen tenir de que aquestes estacions existeixen, no? Perquè a nivell de Pirineus ja són el que pertoca econòmicament parlant, però per exemple estacions d'esquí nòrdic que no disposen d'aquests canons de neu i d'això, doncs aquí realment hi ha un problema perquè estan passant-ho molt malament les últimes temporades. Per exemple, l'any passat molt poques estacions van poder gairebé ni obrir i el que porten de temporada, doncs anem pel mateix camí. Sort que les últimes nevades doncs, han animat una miqueta el panorama i sembla que, a veure si al final de la temporada aquesta, doncs millora una miqueta. Això és variabilitat climàtica, no sabem mai. Aquestes previsions que es feien també anys enrere de dir l'hivern serà així o l'hivern serà així, doncs els mapes climàtics, els mapes meteorològics han canviat moltíssim també, és a dir, van molt perduts. Previsions del temps que abans podies fer una setmana a vista amb bastanta fiabilitat, doncs ara mateix s'ha reduït moltíssim el temps de fiabilitat, perquè van perduts els mapes. És a dir, els patrons climàtics han canviat i els mapes meteorològics estaven entrenats per unes dades i unes bases que tenien dels últims 30 anys amb un tipus de clima i ara mateix és diferent. Aleshores, moltes vegades les previsions del temps doncs, tenim la sensació de que no s'estan encertant perquè és que els mapes un dia abans d'una previsió els mapes van perduts encara. Aleshores, hi ha dies que són fàcils de fer una previsió, però preveure una nevada avui dia al dia següent està sent molt complicat.
Més complicat que ja enrere.
Sí, sí. És a dir, abans jo, quan vaig començar, era més fàcil fer una previsió que ara. Perquè ara, l'any passat, vaig tenir diferents episodis que s'anunciaven nevades que no van acabar arribant, però d'un dia per l'altre. I aquest any també ha passat alguna. Fa 2 setmanes, per exemple, el dissabte s'havia de preveure una nevada de 5-10 centímetres a tot el Pirineu i va aparèixer el dia amb sol. És a dir, bueno, és el que tenen aquests mapes. Com ha canviat el patró climàtic mundial, doncs van una miqueta més perduts.
I tornant a les estacions, hi ha dos factors. D'una banda, que moltes d'elles ja s'estan adaptant per no només obrir l'hivern, sinó obrir durant tot l'any i d'aquesta manera tenir més activitat, oi?
Sí, i també, no sé, es podria plantejar idees com m'invento, fer algun tipus de material que sense neu poguéssim esquiar, amb alguna pista en concret d'alguna estació, o és a dir, que no faci falta la neu, és a dir, que podríem allargar la temporada de tenir la sensació de que estàs lliscant per una pista amb uns esquís, però que no sigui un element sòlid d'aigua. I després, doncs, això, s'han de buscar alternatives de fer que les estacions atreguin a un públic perquè sigui que tingui una oferta d'activitats prou interessant com perquè la gent hi vingui a banda de l'esquí.
Hem estat parlant de diversos factors que estan condicionant el clima actualment, però no hem parlat de com afrontar-ho. Quins creus que són els elements principals per mitigar aquests canvis que estem vivint?
Doncs aquí estem parlant bàsicament d'acabar amb el consum de combustibles fòssils. És a dir, això és una cosa que sempre explico quan fem explicació del clima. La Terra, des del seu inici fins a avui dia, doncs, ha tingut aquesta variabilitat climàtica. Abans teníem unes concentracions de diòxid de carboni moltíssim, molt més altes que les que tenim avui dia, i això va provocar que la Terra tingués una temperatura molt, molt més alta que la que tenim actualment. A la història dels últims 600 milions d'anys, la Terra només ha tingut 3 i mig, diguem, períodes glacials, és a dir, que a la Terra hem tingut pols congelats i neu a les muntanyes. Això ha estat, ja dic, 3 períodes reduïts en el temps d'aquesta escala, i a la majoria de la història d'aquests 600 milions d'anys la Terra ha estat massa calenta com per tenir neu i gel. Això és potser una de les coses que la gent no sap, és a dir, la gent tenim aquest concepte de muntanyes glaceres des de tota la història i pols glaçats des de tota la història, i nosaltres som els responsables de carregar-nos això, que havia estat així sempre. No ha estat així sempre, i aleshores això s'ha de saber. Què està passant ara? És a dir, el combustible fòssil que estem nosaltres consumint és un combustible fòssil que prové d'uns animals i d'unes plantes mortes durant els últims milions d'anys i que han quedat enterrades sota terra. Si aquesta planta en el seu dia va captar el CO2 de l'atmosfera, se la va quedar en la seva fusta, aquesta fusta va morir i va quedar enterrada sota terra, doncs hem fet que un CO2 que estava a l'atmosfera ara el tinguem sota terra. Què hem fet a les persones? Hem agafat aquest CO2 que la planta havia enterrat sota terra de la seva època, que feia moltíssima més calor perquè la concentració de diòxid de carboni era molt més elevada a l'atmosfera que l'actual, i nosaltres ara estem com intentant recuperar aquella atmosfera primitiva. Estem agafant CO2 que teníem emmagatzemat sota terra i el estem tornant a llençar a l'aire lliure. Això que havia passat durant milions d'anys, nosaltres ho hem fet en un període de temps molt, molt, molt reduït, molt ràpid. Aleshores, d'aquí el problema que estem generant. Hem evocat una quantitat descomunal de diòxid de carboni i d'altres gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera amb un ritme que no, històricament, geològicament, això no havia passat mai. Aquí tenim el problema. Pues, quina és l'única solució? Deixar d'emetre aquests gasos. Malauradament, les polítiques mundials estem veient que intenten fer esforços per fer això, però et sort. Ara, per exemple, el Trump, que està tan de moda aquests dies que se'n parla cada dia, i el que està dient aquest home és no, el que hem de fer és més petroli, sisplau, perquè l'economia vagi millor del meu país, obrir més petroli, comprar-lo més barat amb altres països. L'altre dia fins i tot va dir que per acabar amb la guerra d'Ucrània a Rússia, la solució era baixar el preu del petroli per acabar amb aquest problema. Doncs pues clar, el que està dient aquest home és anem a, si estaven contaminant, contaminem moltíssim més, i clar, el problema no se li veu la solució actualment, perquè realment el titular que s'està escoltant aquests dies és anem a contaminar més. Aleshores, a nivell personal, a nivell de què podem fer com a individu, doncs agafar menys el cotxe, el típic, pues, comprar producte de proximitat, tots aquests temes estan molt bé, la idea és molt guaca, molt bucòlica, però el problema el tenim administrativament, el tenim en una altra dimensió, i fins que aquella dimensió no faci el canvi, a nivell social, bueno, podem fer accions, podem fer queixes, podem fer el que vulguem, però som una formigueta al costat del problema que hi ha a nivell global.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, Albert. No sé si és que ja dona per molt aquest tema. No sé si hi ha algun altre tema que vulguis comentar abans d'acabar.
Doncs bàsicament això, que el que sí que m'agradaria és conscienciar de forma real a la gent, perquè cada vegada hi ha més informació distorsionada de qualsevol tema que puguem parlar, però aquí sí que ens estem jugant una miqueta, diguem, la salut de la Terra, la salut de la població mundial, i el que s'hauria de fer és que la gent sàpiga realment el problema que tenim, perquè d'on prové, que és el que acabo d'explicar, i que deixem de fer a vegades aquestes no sé com diguer-ho, tendències paranoiques que intenten explicar que si els chemtrails, que si, bueno, mil temes que podríem parlar ara, i que realment ens centrem en el problema real per poder-lo atacar i poder acabar, bueno, acabar no acabarem amb l'escalfament global, però sí que el podem revertir una miqueta, o almenys si no mitigar-lo o aturar-lo una miqueta, desaccelerar-lo.
És a dir, fer-nos més racional de tots els recursos, que de fet d'això en podem aprendre moltes coses, per exemple, dels nostres avis, dels avantpassats, que apostaven molt més per la utilització, de vegades per necessitat, oi?
Exacte. Aleshores, bueno, el missatge és aquest, que siguin conscients del problema i així podran treballar per resoldre'l.
Molt bé, doncs Albert de Gràcia, geòleg, director de Meteo Pirineus, ens ha parlat de l'evolució climàtica, en aquest cas aquí al Pirineu. Moltes gràcies per aquestes explicacions.
A vosaltres.
De febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Celebrem 40 anys amb tu. Feliç Dia de la Ràdio 2025.